Molt bon dia. Comença el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 14 de febrer de 2024. Avui és Sant Valentí, dia dels enamorats, per aquells que no ho celebreu per Sant Jordi o que feu les dues dates, i també és dimecres de cendra i avui oficialment acaba el carnaval. Acaba el carnaval i comença la Quaresma, aquest període de dejuni i d'abstinència que, segons la tradició catòlica, comença 46 dies abans del diumenge de Pasqua. Aquesta tarda tindrà lloc l'última activitat oficial de Carnestoltes, l'enterrament de la sardina i de Sa Majestat, la lectura del testament, menjarem sardines i pa amb tomàquet i direm adéu a uns quants dies de gresca i disbauxa, però les coses han canviat i el carnaval, malgrat aquest enterrament, malgrat aquest adéu d'avui, encara s'estira fins aquest cap de setmana. Són tres caps de setmana i encara hi ha unes quantes rues, per tant, unes quantes oportunitats de gaudir, de ballar, de gresca i de disbauxa. Nosaltres hi som, com cada matí. Salutacions en nom de tot l'equip des de Ràdio Vilafranca. Us parlem Toni Olivella i Sílvia Delgado i això és el que sentireu avui, dimecres, al Penedès en xarxa. D'aquí uns instants, el calaix de dansa amb la Lucía Diéguez de l'Escola de Dansa Cascavells. I avui, aprofitant que se celebra Sant Valentí, ens parlarà de ballets, d'espectacles i de pel·lícules musicals d'amor. A dos quarts de deu, primera de les tres cites amb l'actualitat que ens acosten des dels serveis informatius, aquests flaixos que se centren en el que passa a l'Alt i al Baix Penedès. Tot seguit avui ens acompanyarà el nostre historiador de capçalera del programa, el Jordi Ferran, i com que ahir celebràvem el Dia Mundial de la Ràdio, avui el Jordi ens explicarà la història de la ràdio. Com que encara no hem acomiadat del tot el carnaval, nosaltres ens posem festius i a les 10 i 6 a l'entrevista us presentem la temporada d'espectacles del Teatre Cal Bolet i de l'Auditori de Vilafranca. Des d'aquest febrer i fins a juny, una vintena llarga de propostes que compartirem amb la tècnica del Servei de Cultura de Vilafranca, Eva Bertran. A dos quarts d'onze, de nou cita amb l'actualitat, flaix informatiu, aquests 5 minuts per actualitzar-nos, per saber què passa aquest dimecres i seguir. I seguirem parlant de ràdio a la tertúlia de la gent gran. Avui ens acompanyaran la Fina Milà i la Natàlia Navarro a Vilafranca, l'Eulàlia Urgell i la Conxita Vidal a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví des d'Olèrdola. A les 11, aquest estudi de Ràdio Vilafranca estarà a petar, no hi cabrà ni una agulla, perquè d'una banda tindrem a l'Àlex Casanyes, de Jazz Club Vilafranca, que ens presentarà el concert d'aquest dissabte a Vinzeum. I de l'altra, la Laia Pérez, molt ben acompanyada amb 4 alumnes d'escoles de Vilafranca i una de Sant Sadurní, que la setmana que ve presenten el seu trek al museu. Són la Núria Vicente, de l'Eugeni d'Ors, la Paula Cribillers, de l'Escola Montagut, la Júlia Segura, de l'Escola Sant Josep, i la Júlia Sanz, de l'Institut Milà i Fontanals. Ens explicaran aquests treks i si estan molt nerviosos davant la cita que tenen a Vinzeum i arribarem a dos quarts de dotze, última cita, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, el darrer flaix d'avui. I acabarem amb l'agenda al detall, on us parlarem d'un parell de rues que hi haurà aquest cap de setmana, Sant Pere Molanta i a Moja, i de l'altra també us recomanarem el Forest Talks, que celebren a Sant Sadurní aquest dissabte, una jornada de botigues al carrer i de música en directe. Música. Així acabarem aquestes 3 hores de ràdio que comencem ara.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Avui és 14 de febrer i, a banda de ser dimecres de cendra, també se celebra Sant Valentí, Dia dels Enamorats. És per això que el nostre calaix de dansa el volem dedicar a l'amor amb tot el protagonisme per a ballets, espectacles i pel·lícules d'amor. Anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on ens esperen l'Eli Jiménez i la Lucía Dieguez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, avui celebrem el Dia dels Enamorats, ho fem amb molt d'amor, amor per aquesta dansa, pel·lícules d'amor, ballets d'amor, tot de la mà de la Lucía Dieguez de Cascavells. Lucía, molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli. Doncs aquí, en un dia que tothom entenem que se'l nomena el Dia dels Enamorats. I si em permets, l'amor és un tòpic de les arts escèniques, siguent el motor principal de moltes obres. En l'òpera, per exemple, està molt normalitzat el fi tràgic dels amants. Però en els espectacles de dansa és més bé una celebració de l'amor. Tanmateix, en ocasions, Eli, l'egoisme triomfa sobre l'amor i tot es torna ombra. Però què et sembla si fem una xerrada de ballets, pel·lícules, espectacles musicals on l'amor entre persones doni joc?
I tant, som-hi, a veure en què ens endinsem.
Doncs va, doncs comencem amb aquest calaix de dansa In Love, amb Amor Bonic. Has vist l'espectacle musical o la pel·lícula tan mítica de Gris?
I tant, sóc mega fan de la pel·lícula.
Sí?
Molt, molt, molt.
Que tracta sobre la història de Dani i Sandy, que es coneixen a l'estiu i viuen un amor romàntic, però quan comencen les classes a l'institut, Sandy fa un canvi d'institut i resulta que és el mateix on va el Dani a estudiar, però ell té una fama de molt engraït i li costa. Però al final, l'amor triomfa. Parlant d'amor i de pel·lícules, una de les meves favorites quan era petita era Flashdance. Que la vas veure tu, Eli?
M'enganxa ja molt, molt, molt de passada, eh? Aquesta...
Sí? Sí, doncs era, tracta de l'Àlex, que és la seva protagonista, treballa a la construcció, de fet, la seva passió és la dansa, i convoquen unes audicions a una gran acadèmia, i el seu enamorat, que és el seu jefe de l'empresa de construcció, mou fils per tal que ella audicioni. Això fa que ella s'enfadi molt, però al final fa la prova i aconsegueix entrar a l'acadèmia pels seus propis mèrits. I cal dir que la història d'amor entre ells acaba bé, eh? Acaba molt bé. Vinga, Eli, et sembla que seguim amb un amor molt bonic, però que crea un espectacle, que també és una pel·lícula, amb grans peripècies i molts moments divertits?
Vinga.
Mira, La jaula de les loques.
Com a mínim per riure una miqueta.
Doncs aquesta història tracta d'una parella que tenen, són propietaris d'un club nocturn d'ambient i siguent un d'ells l'estrella principal de l'espectacle del club com a transformista. El seu fill portarà per presentar els pares de la seva xicota, que resulta que són molt tradicionals. És una obra molt divertida i a més mostra diferents tipologies d'amor.
Anem-hi, a veure...
els humans ens agrada una mica la màgia, podríem dir que la Cenicienta és el ballet, pel·lícula o musical amb l'amor més típic que podem parlar, no, Eli?
Doncs sí, doncs sí.
Sí? La coneixes?
I tant, pel·lícula d'infància.
Aquella donzella que la fan treballar la madrastra i les seves germanastres a rentar tot el dia, però gràcies a la seva fada padrina pot assistir al ball que el príncep fa per elegir a la seva princesa. La màgia es desfà, té que sortir corrents i perd una sabateta de cristall que farà que el príncep la pugui trobar i ser feliços per sempre. This is So this is what makes life divine. I Eli, potser aquesta no la coneixes. Siete novias para siete hermanos.
Aquesta l'havia vist molt a casa, d'aquestes que veus els diumenges a la tarda de refilón.
Sí, sí, doncs aquesta, si abans he dit que Flashdance era la meva primera pel·lícula, doncs aquesta era la meva segona preferida, jo me la sé sencera. I bé, està basada en un llibre que és El repte de les Sabines i tracta de set germans que viuen a la muntanya i volen trobar parella. Baixen al poble i fan una feixoria raptant a set noies, però les acaben conquistant i tot acaba bé. Doncs va, ara, Eli, algun protagonista que el perdem pel camí, no? Així fem una cosa més dramàtica, et sembla?
Vinga, va, sí, per canviar una miqueta, ni que sigui.
Sí, doncs vinga, un ballet clàssic, que ara potser t'enganxo, però es diu La viuda alegre. La coneixes?
Aquest no, aquest em m'has enganxat, sí.
Sí, és un ballet que ens farà riure molt perquè és una comèdia picaresca on dos amants troben les més inusitades excuses per trobar-se inclús davant de les seves parelles. L'home d'ella mor deixant-li una rica herència i genera la intriga si la viuda és festejada per amor o per la seva fortuna. Però l'aventura encarrila bé per als involucrats. Bueno, bueno. Ara, Eli, anem a un gran clàssic de l'amor. A veure, quin clàssic et ve al cap?
Jo et diria Romeu i Julieta.
Sí, és la història entre dos joves de famílies rivals, però ha donat fruit a moltes altres històries basades en aquest gran clàssic, musicals, ballets, pel·lícules. Un exemple és West Side Story, una versió moderna de Romeo i Julieta, on dos bandes urbanes no els fa gràcia una relació entre Maria, la de la banda dels porto-riquenys, i el cap dels Jets, que són d'ascendència europea.
Anem amb aquesta banda sonora. I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria.
La coseta intenta interrompre la música, però la dansa també té espectacles amb amor que podem dir tòxics. A l'Amor brujo, l'obra més coneguda de Manuel de Falla, tracta d'una gitana enamorada i gens ben corresponguda per un home. Ella acudeix a les arts de la bruixeria per tractar d'estovar el cor del seu amant i ho aconsegueix. Un espectacle flamenc que va ser també una reconeguda pel·lícula. I anem amb un altre que es pot dir tòxic, el fantasma de l'òpera, no sé.
Bueno, estàs... bueno.
Estàs a hores, que... Una història d'amor obsessiu, ja que es tracta d'una jove, Christine, que és una brillant cantant, i el fantasma de l'òpera de París la tutela i la fa primera figura de l'espectacle. El visconde Raúl intenta ajudar-la d'aquest perillós enamorament del fantasma, però la música més coneguda, Eli,
és aquesta.
Spirit and joy voice in one command. pugem una miqueta els ànims, que cada vegada que parlo del fantasma se'n queda el cor robat. El gran showman, aquí el coneixes?
I tant, també, també, també.
Sí, un senyor que s'embarca en un ambiciós projecte per crear un espectacle de circ i sempre recolzat amb la seva dona i les seves filles. Busca diferents artistes, però ell té un enamorament platònic d'una d'elles. Però al final entenc que, entre cometes, s'ha equivocat i la seva dona li perdona. Anys, aquest món de la faràndula.
Temazo aquest també, eh?
Temazo. Una altra no molt antiga és La La Land.
També un altre clàssic, ja és clàssic, perquè jo crec que l'ha vist tothom, aquesta pel·lícula.
Sí, però com estem parlant d'amor, l'he elegit una miqueta, perquè aquí ens planteja un amor que, per certes raons, s'aparta per tal d'arribar a les metes que la protagonista té. Tracta d'un pianista i una cambrera que s'enamoren a Los Angeles, però per tal d'arribar al somni de ser actriu, ella pren una decisió diferent a les propostes que us hem presentat fins ara. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Ara no ens oblidem dels grans clàssics del ballet. Fem-ho ràpid. La Bella Dorment, que també ho podem conèixer com a pel·lícula o llibre, que una fada malvada fa un conjur a la princesa Aurora a l'aniversari de la majoria d'edat, es punxarà amb una agulla i quedarà adormida fins que rebi un petó d'amor sincer. O Giselle, que tracta d'una campesina que s'enamora d'un campesí, però resulta que és un noble disfressat i, a més, ja està compromès amb una altra dona. El Llac dels Cignes és un príncep que coneix a una princesa que per la nit és dona, però de dia es converteix en un cigne blanc i el malefici només es pot trencar si algú que mai ha estimat a ningú li promet amor etern. Per acabar, Eli, et sembla bé un amor bohemi?
I tant. A veure, a veure.
Moulin Rouge.
També una altra d'aquestes que són imperdibles, eh?
Sí. Ens presenta l'amor de Christian i Satin. Ella és l'estrella de l'espectacle i per tal Satin li prengui en consideració, Christian fa veure que és milionari. L'has vist, no?
I tant.
Sí, ja has pogut anar a veure Moulin Rouge en directe?
Això no.
I
ens ho apuntarem allò com a pendent.
Doncs aquest és el punt final. Què ens proposes per a música de Moulin Rouge?
Anem amb aquest can-can. A veure què tal.
Doncs aquest Calaix in Love té també l'agenda d'espectacles des d'avui, 14 de febrer fins al 13 de març, on ens trobarem de nou al Calaix de Dansa. A veure, la Sala Bars, Arts de Barcelona fins al 30 de març està La Sirenita i el Llibre de la Selva. Cal visitar la seva pàgina web, ja que tenen moltes propostes infantils i familiars de teatre musical. A l'Apolo de Barcelona fins al 7 d'abril, Història Interminable. Al Tívoli fins al 7 d'abril, Los Chicos del Coro. Al Palau de Sant Jordi, sé que no és dansa pròpiament, però és dansa sobre gel, Disney on Ice, del 15 al 18 de febrer. La primera destacada d'aquesta agenda, Teatre de Vilanova, el 18 de febrer, Jo sóc aquí. El 17 i 18 de febrer n'hi ha una miqueta d'overbooking, ja que al Liceu està la nit de Sant Joan, a la Factoria Cultural de Terrassa, al Ballet Nacional d'Espanya, i al Mercat de les Flors estaran One Yeu i Be Dance, però aquestes tenen les entrades exaurides. Al Mercat de les Flors tenen moltes coses aquest febrer i març, però, per exemple, el 2021 Carolina Mendoza, 21-22 Dana Mitchell, el 22-23 Ana Francisca i Nathan Holmes, en fi. Al Teatre Regina, el 24 de febrer fins al 10 de març, el Malalt Imaginari. També al Mercat de les Flors, 24 i 25, David Pontes i Wallace Ferreira. Al Liceu, el 27, el 1 de març, Faun Noètic. I a la Factoria Cultural de Terrassa, el 2 de març, Part Dansa. També la segona destacada seria Cal Bolet, el 3 de març, La princesa del Pèsol, que és un espectacle familiar. A l'Auditori de Sant Cugat, el 9 de març, està IT Dansa. I com sempre faig un apuntet d'aniversaris o dates on van néixer. Per exemple, el 22 de febrer, Sílvia Guillem, gran ballarina de ballet clàssic i altres. 6 de març, Julio Boca, suposo que ens coneixem tots, i el 12 de març serà l'aniversari de l'Aisa Minelli.
Déu-n'hi-do, quina agenda, eh?
Sí, sí, tenim... m'he saltat moltes coses, eh?
T'hem vist aquí amb una marxa més posada per poder encabir moltíssimes coses en aquests minutets finals, donar-nos idees per visitar els teatres. En tenim moltíssims, hi ha propostes per absolutament tots els gustos. No sé si tens ja alguna apuntada a l'agenda, alguna que no fallaràs.
Sí, i a més, dir-vos que ja està la data posada per Maricel, que serà a setembre, i aconsello ja agafar les entrades, perquè en quan van sortir de les primeres setmanes van volar, o sigui que suposo que el Teatre Victòria posarà més possibilitats de veure, que serà l'última vegada de Goy de Gom, o sigui... N'hi ha que moure's, n'hi ha que omplir els teatres, perquè és un art que ens sembla que ens omple a tothom, no?
I tant que sí.
De molt amor.
Som fans d'anar al teatre a veure...
I molt amor, eh? O sigui, ens hem deixat el tinter...
Un munt. De fet, n'hem comentat una, El fantasma de l'òpera. Ja et diré què tal el mes que ve.
Sí?
Que fitxo aquest mes de febrer... Farem una mica la review el mes que ve.
Això vol dir que viatges a Madrid.
Sí.
N'hi ha una oferta interessantíssima i val la pena, eh?
Mm-hmm.
Sí, sí, sí.
Sí que és veritat que Barcelona últimament, en els últims anys, no és el que havia sigut antigament, perquè Barcelona era el focus espanyol del teatre, dels musicals, hi havia de tot. Va perdre una mica d'embranzida. Està tornant a pujar.
Sí. Sí, sí,
moltíssim.
Sí. Però això només funciona si anem i comprem entrades. Llavors, he anat molt ràpid a l'agenda, però només posar teatre o dansa en qualsevol cercador podem fer un regal preciós per al Dia dels Enamorats, per un aniversari, per anar familiars, de tot, de tot.
Regalar experiències sempre és un tret assegurat.
Sí.
Lucía, un plaer tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa, celebrant l'amor en aquest Sant Valentí. Que vagi molt i molt bé i ens retrobem el mes vinent.
Adéu.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 9:15, és moment d'acostar-nos per primera vegada en aquest matí de dimecres a l'actualitat dins del Penedès en Xarxa. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que la reducció i el control en el consum de l'aigua són alguns dels principals reptes de la majoria d'empreses i també a l'Alt Penedès. L'actual situació de sequera està afectant tots els àmbits de la societat, evidentment també tot el que té a veure amb el món empresarial i l'ús de l'aigua que fan diferents empreses també a casa nostra. Les del sector agroalimentari n'han de reduir i controlar l'ús en un 25% i moltes d'elles ja hi han estat treballant i invertint en aquests darrers anys. Al Penedès, les empreses vinícoles són una part important del teixit empresarial i en molts casos han estat fent ja, com dèiem, en aquests darrers anys diferents accions per mirar de reduir el consum i fins i tot reaprofitar en la mesura del possible l'aigua que consumeixen. Un exemple clar és família Torres, que ja des del 2008, quan es va patir un altre episodi important de sequera, va engegar tot un seguit de mesures encaminades a minimitzar els efectes del canvi climàtic. Entre les diferents accions que es van fer hi ha l'aprofitament de l'aigua de pluja i en aquests moments tenen capacitat per emmagatzemar fins a 22.500 metres cúbics de les diferents superfícies de les instal·lacions del celler que tenen a Pacs. En aquest mateix celler, des del 2016, disposen també d'una depuradora pròpia que els permet reaprofitar part de l'aigua que utilitzen. Com explica Núria Mallent, responsable de gestió de medi ambient de família Torres, això és possible també després de separar les aigües grises de les dels processos de producció. També us expliquem que l'Institut d'Estudis Penedesencs convoca els Premis Penedès de Treballs de Recerca. El president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, acompanyat de membres de la Junta i els patrocinadors d'aquests premis, han presentat la iniciativa que engeguen aquest 2024 amb l'objectiu de fomentar la recerca en qualsevol dels àmbits entre els joves que cursen els seus estudis en els instituts de la Vegueria Penedès. Arnabat ha destacat que, tot i que hi ha premis locals i comarcals per reconèixer aquests treballs de final de batxillerat, aquests seran els únics que tenen com a objectiu tot el territori de la Vegueria. Des de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Carlos Moruno remarca que aquest fet diferencial és important i també que s'ha intentat donar cabuda a tots els àmbits d'estudi, ja siguin d'història, societat, cultura o medi natural. Us expliquem també que Santa Margarida i els Monjos se sumen a les Olimpíades del Reciclatge promogudes per la Mancomunitat. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i la Mancomunitat Penedès Garraf, doncs, han iniciat aquesta setmana la campanya Olimpíades del Reciclatge, una proposta que comença al municipi i que anirà passant per diferents localitats per millorar aquests índexs de recollida selectiva. La campanya inclou diverses activitats en els centres escolars que celebraran la seva jornada olímpica la setmana del 19 al 25 de febrer. Per al públic en general s'ha programat una exposició que es podrà visitar fins aquest divendres 16 de febrer al Molí del Foix, on es mostra el circuit que segueixen els residus des que es dipositen al contenidor fins al seu reciclatge, els beneficis ambientals i econòmics i també les conseqüències de no fer la separació a casa. I acabem recordant que els alumnes de l'Escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès han guanyat la 13a competició de la First Lego League Tarragona-Reus. El 6 de març participaran a Alacant a la gran final estatal. Els alumnes d'aquesta escola de la Bisbal, doncs, guanyaven aquesta 13a competició ex-aequo amb els alumnes del Col·legi L'Estònec de l'Ensenyança de Tarragona. Amb dos grups es desplaçaran a Alacant el proper 16 de març per participar, doncs, en aquesta gran final estatal. La First Lego League és una competició que uneix el món de l'enginyeria, la robòtica i la innovació en una trobada de centres de tota la província.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts i mig de 9:15. I aquest dimecres compartim una estona, secció, amb el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran, que ens parla de la història de la ràdio. Just ahir celebràvem el seu Dia Mundial. Així que marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Jordi, molt bon dia, què tal?
Molt bé,
bon dia. Ben tornat de nou.
Gràcies.
Doncs aquesta setmana estem immersos en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio i, per tant, avui el que ens vols parlar, doncs, va precisament
del nostre mitjà,
no? D'aquest mitjà de comunicació que tant ens agrada, i suposo que parlarem una mica de com va començar tot, o almenys com va arribar aquí la ràdio, no?, a casa nostra.
Sí, abans de saber quan va arribar, ja sabem com es va crear la ràdio, no? Com molts les innovacions, com a tal, la ràdio va passar per tres estadis. Primer, com un experiment, podríem dir teòric, físic, així, científic, que són, doncs, la fase més de descobriment d'experimentació amb les ones electromagnètiques, que això va passar durant la segona meitat del segle XIX, i per això és difícil atribuir la invenció de la ràdio a una única persona. Mm. perquè hi va haver moltes persones, inventors, enginyers, empresaris, que van, doncs, van anar contribuint a crear aquesta invenció de la ràdio tal com entenem avui en dia, no? A partir de la telegrafia, de la radiotelegrafia, de les ones electromagnètiques, doncs cada país té una miqueta com el seu inventor o el seu... doncs als Estats Units reivindiquen tota la feina que va fer Nikola Tesla, els ambients en russos, Popov, doncs el reivindiquen com a inventor, el món més europeu es coneix Marconi com l'inventor. Bé, no és que realment hi hagués un únic inventor, sinó que en aquesta hi va haver una primera fase d'experimentació física de què eren les ones electromagnètiques i una segona fase ja a cavall del segle XIX, finals del segle XIX i principis del segle XX, de l'assoliment de la comunicació sense fils i el seu desenvolupament tècnic, no? Llavors, molta gent va anar intervenint en aquest procés. El mateix Marconi, doncs, va demostrar que era possible fer transmissions de comunicació, però Tesla prèviament havia també patentat diversos elements que són prototípics de la ràdio, vull dir, hi van intervindre moltes persones. I dintre d'aquesta segona fase tenim com una primera fase, no?, allò d'experimentació teòrica, de dir, hem descobert
creiem
una cosa que, una segona fase que és de la innovació tecnològica, de dir, com podem inventar això? Dintre d'aquesta segona fase, doncs, evidentment, hi ha els primers assoliments de comunicació, no?, que es diu, doncs, que és una miqueta entre la primera dècada d'aquest segle passat, d'aquest segle XX, que es van fer, doncs, les primeres transmissions de música, de veu, que es va ficar en contacte des d'una banda a l'altra de l'Atlàntic, es va passar el primer missatge de veu, o la primera cançó, o... Són una miqueta, però és una etapa d'això de... No és la ràdio com avui en dia, no podies... No, la gent no tenia transistors a casa seva. En aquesta segona etapa d'invent, hi ha una part més d'invent i hi ha una part d'aplicar-la que té molt a veure, en aquest cas, l'exèrcit i les guerres, no? Com tots els invents. Doncs la Primera Guerra Mundial va servir per això, per desenvolupar la ràdio, bàsicament, com a una eina innovadora. Igualment, doncs, que després passarà amb l'internet, amb els GPS, amb totes les coses que primer han passat per una fase més teòrica, una altra, un assoliment tècnic sovint vinculat a usos militars, i la tercera fase, que és la que ens arriba a nosaltres, que és l'aparició, no?, en aquest cas, de la radiodifusió i l'ús pel gran públic, que realment podríem considerar que és quan es va inventar la ràdio, no?, o quan va arribar a la ràdio com a tal, perquè tot el procés anterior, doncs bé, és un procés això, molt teòric, tecnològic, que, tal com expliquem la història aquí, que és des del punt de vista allò local dels nostres avantpassats, segurament ho devíem veure com una anècdota, i realment la ràdio no va arribar fins a això, fins a la dècada dels anys 20, que va ser quan es van crear les primeres emissores, a Estats Units sobretot, i després aquí a Europa, on, com a curiositat, com que els primers invents es van fer als Estats Units, quan la ràdio va arribar aquí a Europa a la dècada dels anys 20, els estats ja van entendre que allò seria una cosa molt important i va passar a ser... O sigui, van tindre una especial cura en exercir un control sobre la ràdio.
Ja, de bon inici, eh?
Sí, però és una cosa... És a dir, a veure, és que un estat exerceixi el control, que reguli una cosa, pot ser bona o positiva. O sigui, pot ser positiva en el sentit de que evita un lliure mercat doncs que pugui ser perjudicial, o pot ser negativa en el sentit de que imposa
una manera de
fer,
sí,
un pensament únic, no?
Clar.
Va passar una miqueta a la segona, però però la idea és aquesta, és que és molt curiosa que ja des del bon inici la gent, sobretot els estats, van entendre que allò seria una cosa, el primer gran mitjà de masses per sobre dels diaris. La premsa ja existia en aquella època, lògicament, hi ha diaris que tenen 200 anys, però és, hi va haver com aquesta idea de dir això és important, això tindrà conseqüències, i llavors hi va haver un especial de, a tot el món. Aquí a Espanya, per exemple, als anys 20, la dictadura de Primo de Rivera va exercir especial control sobre la ràdio, però no només aquí, sinó a tot arreu. Per això, en especial, la ràdio en català es desenvolupa a partir dels anys 30, que és quan es proclama la República i es dona més llibertat a les iniciatives privades i a la ràdio en català, perquè als anys 20, doncs, tot i que es va crear a Ràdio Barcelona a l'any 24...
Estem al centenari.
Sí, que és el centenari aquest any. Bé, tenia això, hi havia un... Com el fet de ser una dictadura, hi havia una força censura que no només passava aquí, sinó que passava a tot arreu, repetim-ho. És un fet curiós, aquest. Recapitulem una miqueta. Ara que ja sabem més o menys quan es va desenvolupar, podem pensar, bé, quan va arribar aquí, quan la gent en va tindre notícies? Podem pensar que si l'any 24 es va crear Ràdio Barcelona, si als anys 20 es va crear les primeres grans emissions, bé, que en un poble del Penedès, doncs potser va trigar uns quants anys. No? És com, a vegades, aquestes innovacions primer arriben a les grans urbs i després a la ruralia. Doncs no va ser el cas. Ja l'any 1922, per exemple, a Vilafranca, s'hi va fer una conferència sobre per part d'un professor de l'Escola Industrial de Vilanova sobre els progressos en la radiotelegrafia i la telefonia sense fils. Què és la telefonia sense fils? Són els mòbils? No, és com li deien a la ràdio en els inicis. És telefonia sense fils perquè la telefonia ja existia en aquell moment i era aquesta idea de que tu podies transmetre la veu com la telefonia, però sense necessitat de tindre un cable de telefonia. Abans, en un inici, a la ràdio també se la va conèixer com telefonia sense fils. Per tant, a l'any 22, els nostres companys d'època ja van poder anar a una conferència on s'explicava una miqueta el que estem explicant ara, fa 100 anys, com què s'estava inventant, com havia progressat, què seria allò, no? Que encara no era un mitjà com a tal, aquí no es coneixia com a mitjà, però estava en aquesta fase, no? d'innovació aquí, de dir què és això nou que ha arribat, però ja hi havia coneixement, que estem parlant que això és 2 anys abans de la creació de la primera en ràdio a Espanya. S'ha de dir que en el desenvolupament de la ràdio hi va tindre molt de pes a grups d'aficionats, de radioaficionats, que van crear... podríem dir ràdios locals, perquè ens entenguéssim, però més que ràdios locals, eren com clubs d'escolta, on es reunien a vegades doncs, a veure quines innovacions hi havia, potser feien les primeres... escoltaven ràdio, una miqueta més enllà amb el temps dels anys 30, quan es va desenvolupar tot el sistema ja a l'abast del gran públic de la microfonia, doncs potser van fer les primeres... gravació, vull dir, va en el seu desenvolupament els aficionats hi van tindre un paper important. No gens menys a l'any 24, és a dir, ara fa exactament 100 anys, en aquest, diríem, en els anys del centenari de Ràdio Barcelona, en el mateix temps que es creava Ràdio Barcelona, el Vendrell s'instal·lava a la primera botiga de ràdio per un jove telegrafista, perquè, com hem dit, doncs, hem explicat abans, molts primers aficionats a la ràdio, el gabinet radiotelefònic, que se'n deia abans, també provenien d'això, de la telefonia, la telegrafia, és a dir, tècniques o formes de comunicació a través de les ones, i que estaven interessats en aquest tema. Doncs un noi que es deia Federic Tresguerres Cabrera, fill del notari del Vendrell, va crear la primera botiga de components de la ràdio, podríem dir, al Vendrell l'any 1924, per tant, fa molt de temps. Sí, fa molt de temps, vull dir, en una època molt inicial del desenvolupament de la ràdio. En aquella mateixa època, aquell mateix any exactament, sabem que, per exemple, a Vilafranca hi havia 3 transistors de ràdio.
Un, dos, tres, eh?
Sí.
I prou.
És a dir, si volies sentir la ràdio, podies triar anar a 3 llocs. No hi havia molt, hi havia molts més bars que transistors, on, repetim, es feien això, no? La gent anava, connectaven amb Londres o amb París, a Berlín, aquests grans centres que emetien certes programacions de ràdio, i llavors a través dels aparells aquests que permetien una ona molt llarga, podien escoltar. De fet, en els mitjans de l'època, el que la gent li cridava l'atenció i el que es promocionava és això, no? Hi ha molts anuncis de Telefunken, que va ser la primera gran empresa de ràdio que es va vendre aquí a casa nostra, que era això, de dir, escolta tota Europa des de casa teva. O sigui, la idea aquesta de poder sentir coses que venien de tota Europa. I no només la ràdio, en aquest moment no servia això com una forma de no, d'una cosa innovadora, de dir, anem allà a escoltar, jo què sé, la sinfonia de Beethoven des de Berlín, o... No, també va ser utilitzada, doncs, com és utilitzada altres mitjans que ara podem tenir innovadors, no?, que és també en les festes. Uh-huh. I, per exemple, doncs, sabem que a l'Arbós, per exemple, el Nadal i els Reis de l'any 1925, és a dir, només mig any després de la inauguració de Ràdio Barcelona, el que van fer va ser audicions de radiotelefonia, o sigui, sessions d'audició de radiotelefonia, de la mateixa manera que es programaven a teatre o cinema, mm-hmm. doncs van programar sessions d'audició de radiotelefonia, on diu que es va poder oir Dancings d'Anglaterra, no sent possible encara encertar les zones que ens fessin sentir so que s'emet des de Barcelona. Mm-hmm. O sigui...
No van
encertar trobar... la ona, perquè no hi havia el dial, no es podia fer dialing com ara, hi havia unes bombetes, bueno, era una miqueta més complicat. Llavors van poder sentir allò que s'emetia per una llarga des d'Anglaterra, però aquestes noves estacions de Ràdio Barcelona no les van poder sentir. I se'ns diu això, que això ho van fer per la nit per les festes de Reis, i després també per les festes de Nadal i de Reis, on ens diu que, per exemple, que els aficionats van ser molt nombrosos, és a dir, molta gent de l'Arbós d'aquell Nadal va anar a escoltar aquestes... que bàsicament anaven a escoltar, clar, no hi havia cap més... no et podies distreure en res més que escoltar, però bé, segurament devia ser una cosa molt revolucionària saber que allò que estaves escoltant tu s'emetia...
Lluny de casa, no?
Des de molt lluny. Sí, i de fet és això, eh? En els anys 20 comencen a fer-se ressò de aquestes noves emissions. Hi ha aquí a la comarca, hi ha moltes notícies de les emissions de Ràdio Barcelona, i a totes elles, dels llocs on es van creant aparells, no? Se'ns diu que, per exemple, el local de l'Orfeó del Vendrell, l'any 26, s'ha instal·lat un aparell de ràdio perquè la gent hi vagi a escoltar el que feien. I en totes elles se'ns fa saber una miqueta que eren realment un èxit, o sigui, que creava molt l'atenció. Clar, un cop ja tenim la gent ha començat a sentir això, no, ja no vols anar al bar a sentir un cop, també ho vols sentir a casa.
Clar.
I es van començar a sortir també les primers, aquestes botigues que hem, aquesta primera botiga que hem dit, era una cosa doncs més allò tecnològica, no? Com ara podíem dir peces d'aquestes d'electromecànica, d'allò per fer-te tu l'ordinador a casa, perquè ens entenguéssim. Això l'any 24. A partir de l'any 26 doncs ja trobem notícies de ràdios fabricades aquí per vendre-les i equipades perquè la gent se les compri a casa. I m'ha fet gràcia especialment una notícia del 5 de juny de 1926 que està escrit a moda de notícia, la radiotelefonia, l'alcance, totes les fortunes i intel·ligències. Però que no és una notícia, és un anunci. Mm-hmm. L'únic que, clar, expliquen què és el que venen per tal de que la gent ho pugui comprar, no? Perquè si jo et dic, compra'm una radiotelefonia, i tu dius, no sé què és això, senyor, vull dir, què m'estàs... Llavors està explicant aquí, doncs mira, l'aparell, aquest permet, amb aquest preu, permet escoltar les coses de Londres. Aquest altre no tindrà soroll ambient, aquest altre...
Era molt cara, per l'època?
Tenim els tres models radiohispanos fetes aquí locals, vull dir... Estaríem parlant que era de baixa gamma, no era el... Mm. No, era... Bueno, sí, eren molt cares per l'època. Clar, si ara et dic que valia 375 pessetes, et sembla molt poc.
Ah, diré, xatarrilla,
però
no, ara?
Per l'època era...
Quin calla, que es diu, no?
Sí. No... A veure... Es podia tenir... Els televisors van ser més cars. Mm-hmm. Es podia tenir, però era un preu important. I bé, el que volia dir és que aquest anunci de ràdio em va fer molta gràcia perquè es venia al Vendrell, a la lampisteria de Pau Martorell i a la Bisbal.
Ep!
Ojo, la primera notícia de venda de ràdios a la Bisbal. No sabem quan va haver-hi la primera ràdio, però sí el primer lloc que em venien. Mm-hmm. I bé, doncs com això, sempre tota innovació provoca... els seus problemes, no? Clar, hi van haver les primeres queixes, és a dir, les autoritats van haver de començar a posar normes perquè, per exemple, els aparells de ràdio giramoles que estaven instal·lats a fora, als carrers, als bars, doncs, per exemple, el Vendrell van regular en aquesta mateixa època, als anys 20, que a partir de les 11 de la nit havien de cessar per no molestar els veïns. Mm-hmm. O aquells que es queixaven, igual que ara passa amb els telèfons intel·ligents, hi ha una notícia que diu que la ràdio el que fa és les persones més casolanes i ja aviat no s'hauran de moure per res assegudes a la cadira, des d'on envoltades del fil de la telefonia sense fils, complementada amb l'aparell, veuran i sentiran el que vulguin... i diu que no voldran ni sentir res i que fins i tot, aquesta notícia diu que fins i tot els deutes te'l reclamaran per ràdio i tu no hauràs de sortir de casa perquè ja ho sabran tot des de la ràdio. I certament, en aquesta mateixa època dels anys 20, ja trobem moltes coses típiques de les transmissions de ràdio actuals. Per exemple, l'any 1927, Ràdio Barcelona, que ara fa el centenari, ofereix a través de la Diputació un servei de meteorologia. Mm-hmm. I, de fet, escriu a l'Ajuntament de la comarca, d'aquí, de la comarca del Baix Penedès, per fer-los saber que programarà això per si la gent els interessa. És a dir, ja tenim el primer temps en directe, és de l'any 27. Mm-hmm. O, per exemple... Les primeres transmissions del Barça, del futbol, també per la ràdio, tenim notícia de l'any 28 que el Club d'Esports del Vendrell, per seguir els resultats del partit de futbol entre el Barça i el Sant Sebastià, que era la Reial Societat, això és un dels les primeres lligues de futbol, instal·len un aparell de ràdio a la seu social per anar seguint el partit, vaja, com podria passar en cada cap de setmana. I d'això en fa 100 anys. Per tant, la ràdio no només és centenària per Barcelona, per Ràdio Barcelona i per les grans urbs, sinó que els nostres avantpassats també fa 100 i pocs, falten uns pocs anys pel 100, ja van poder disfrutar del mitjà, tal com l'entenem nosaltres, i bé, devia ser un espectacle, com així ens donen notícia a les cròniques, no?, de que despertaven molta expectació en el públic poder seguir les coses per primera vegada de lluny i en directe.
Doncs Jordi, esperem que per molts anys més la ràdio estigui entre nosaltres i que nosaltres la puguem gaudir. Moltíssimes gràcies.
Com malament cantaven, el vídeo no va matar les estrelles de ràdio.
Jordi Ferran, moltíssimes gràcies. Com sempre, i ens retrobem d'aquí unes setmanes. Que
ens
vagi
veiem.
Molt bé. Merci.
Estem a punt de tancar aquesta segona hora. De seguida arriben uns quants anuncis i tot seguit a les 10 en punt el butlletí de notícies. A les 10 i 6, després d'escoltar l'actualitat i d'uns quants anuncis més, reprenem aquest dimecres el Penedès en xarxa, presentant la temporada d'espectacles del Teatre Cal Bolet i de l'Auditori Vilafranquí, que ha començat aquest febrer i arriba fins a juny amb una vintena de propostes ben diverses que us comentarem. I després del flaix de 11:15, la nostra gent gran hi diu la seva a la tertúlia, avui parlant d'aquest Dia Mundial de la Ràdio que just celebràvem ahir.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.